Sí, més o menys. Bueno, vaig a presentar-me en primer lloc. Encara estic com a tot de les presses. El meu nom és Francesca, sóc de Mallorca i això explica el meu accent tan estrany. Intento centralitzar el màxim que puc, però bueno, que sapigueu que si alguna coseta no m'enteneu, ho tinc gairebé tot escrit, així no teniu problemes amb el meu accent. Sóc llicenciada en Història de l'Art i vaig fer un màster també en Història de les Religions Antigues i Modernes. Llavors, ho anem enllaçant un poquet tot i així anem enllaçant un poquet el que són mites i llegendes d'un espai tan emblemàtic i tan meravellós com és el monestir de Sant Pere de Rodes i un poquet amb els temes aquests, com us deia, dels mites lligats amb aquest espai. Llavors, clar, com començar un tema tan màgic? Heu estat la majoria, suposo, a Sant Pere de Rodes, llavors no us explicaré massa coses noves, no us parlaré tampoc massa d'arquitectura, però sí que cal tenir en compte algunes coses que crec que són força interessants. En primer lloc, l'emplaçament en el que es troba el temple, que ja dona lloc de per si a força llegendes i força històries que ens expliquen aquest paratge, aquest lloc damunt de la muntanya, que també està molt lligat amb el vent, no? El vent de la tramuntana, que diuen que és força fort. Jo he estat només un cop en el temple, però al monestir, però déu-n'hi-do quin fred que hi feia. Així que pensam i ens posem un poquet en situació d'un monestir a l'edat mitjana, aquí on hi tenim una comunitat de monjos benedictins que pateixen aquest fred del nord. I amb tot això anem lligant un poquet amb les historietes que us volia explicar avui. L'arquitectura del monestir, com bé sabeu, és anomenada romànica, tot i que hem de destacar que ja és que és un poquet anterior, és del preromànic i que anirà creixent a poc a poc, a mesura que va creixent, també va passant el temps a dintre d'aquest monestir. Estem parlant de 1000 anys d'història. Llavors, feu-vos càrrec de que no sempre es va viure igual, no sempre hi va passar la mateixa gent, no sempre hi havia exactament els mateixos personatges i que dona per força historietes tot això. Les llegendes i els mites, des del meu punt de vista, s'han d'anar cultivant, perquè doncs, és el record del poble, és el record del que explica la gent, és el record i la memòria, no només del lloc, sinó de les gens que hi passen, de les gens que hi viuen, i també són part d'ensenyances d'aquestes èpoques. No? Llavors, és força interessant fer un repàs de quin tipus de llegendes existien, fins i tot des d'abans d'aquests monestirs. Podria haver existit en aquesta zona algun tipus de culte d'origen pagà amb el qual podria haver estat lligat aquí us ho poso, Afrodita Pirinea o fins i tot evolucionar cap a la Venus. No es té massa clar quin tipus de culte s'hi hauria pogut fer, però bueno, us recordo que l'antiguitat clàssica, les muntanyes, els llocs relacionats amb fonts d'aigua, llocs relacionats amb aquell misteri d'una muntanya, no? Ja donaven de per si llocs aquí on podia haver-hi hagut culte alguns déus i deeses, i en aquest cas, doncs això, alguns ho lliguen amb Afrodita, però també hem de dir que no hi ha restes arqueològiques que ens indiquin exactament on podria haver estat aquest emplaçament o quin tipus de culte s'hi podia practicar allà dins. El lloc, aquest lloc elegit per salvaguardar aquestes relíquies que donen peu a muntar un monestir com aquest i amb tanta força com aquest, doncs ha d'anar lligat a algun tipus d'història, no? Ha d'anar lligat a algun tipus de lloc ja emblemàtic i, per suposat, els Pirineus ja ho són, però hi ha moltes historietes. El mite que vull recordar-vos un poc hauria estat lligat a dos personatges com són Hèrcules, eh? I la princesa Pirene. No sé si coneixeu aquest personatge, Hèrcules, per suposat que sí, eh? Però explica un mite que el gegant Gerió, també que la nissaga del rei Tubal, que era un rei que havia vingut a la península ibèrica a repoblar-la, era un net de Noé, eh? Que anaven passant amb diferents personatges semblants, en aquest el situem al nord de la península ibèrica reinant. El gegant Gerió havia destronat en aquest rei Tubal, i tenia por de que la nissaga, la resta de la família, prengués represàlies contra ell. Aquest rei tenia una filla, hereva, que es deia Pirene. Aquesta hereva era l'enamorada de l'heroi Hèrcules. Llavors aquí comença tota una història. El rei és destituït, és destronat pel gegant, i el gegant decideix que vol assassinar en aquesta princesa. Per tant, així ja no tindria familiars que poguessin robar-li el lloc per regnar. La noia va fugir cercant refugi en els espessors boscos que hi havia en aquella zona, als Pirineus, i anava fugint a dins del bosc. Aquest bosc, pues, es diu que mitològicament arribava des de la punta de Catalunya, no?, fins al Cantàbric, fins a la part de Galícia, gairebé. Tots sabem que els Pirineus són més petits, però la història antiga ens explica això. El Mediterrani fins al Cantàbric. Llavors, aquest gegant anava perseguint en aquesta princesa, i diguem que va fer que aparegués un gran incendi. Va calar foc a tot el bosc, a totes les muntanyes del Pirineu, per acabar amb la vida d'aquesta princesa. Llavors resulta que el gegant Hèrcules, perquè l'hem d'entendre gairebé com un gegant perquè tenia molta força, aquest senyor, pues, estava per allà al voltant i va sentir els crits de la princesa. Què va fer? Doncs, intentant salvar la seva estimada, va córrer cap a ella, va ficar-se dintre de les flames del foc i suposadament el que va fer va ser salvar-la. En tan mala sort que quan va aconseguir treure la princesa del mig de les flames, què va passar? Doncs que a la princesa ja només li quedaven forces per donar-li les gràcies d'haver-la estreta del mig de les flames, i també li va dir que li deixava el seu regne a Hèrcules un cop hagués destituït un altre cop el gegant Gerió. Llavors Hèrcules, molt molt enfadat, comença a moure les roques cap a un costat i cap a l'altre, i va muntegant una muntanya damunt d'una altra, una altra muntanya damunt d'una altra, fins que fa aquesta preciosa tomba a la princesa Pirene. I d'aquí dirien que ens traiem aquestes boniques muntanyes que serien la tomba de la princesa Pirene. Aquesta història és molt curiosa perquè s'utilitza per explicar no només la formació de les muntanyes dels Pirineus, sinó que també es recupera quan parlem de la fundació d'algunes ciutats com és Barcelona. Expliquen que després de crear aquesta tomba tan especial, el gegant Hèrcules va anar caminant uns passos fins a la planícia de Barcelona i que en allà va començar a rentar-se la cara amb el mar Mediterrani, suposo, no? I que quan es va adonar de l'espai que l'envoltava, volia fundar en allà una ciutat que havia de ser molt vella i molt bonica, però enmig de totes les feines que li estaven encarregant, doncs quan trobés un moment, quan trobés un forat, aniria a fundar allà una ciutat. Estem a la zona de la planícia de Barcelona, Llavors, enmig de les feines que anava fent, un dia va trobar un moment, explica la història, i va agafar una flota de 9 vaixells que no sabem massa bé des d'on sortien, però suposem que per la zona d'Itàlia o fins i tot de la zona grega, i van agafar els vaixells, 9, i van emprendre el camí cap a la zona de Barcelona. Què va passar? Doncs el que passa sempre, que es troben amb una tempesta, que un dels vaixells es perd, els altres han de parar abans, suposadament, al port de Marsella o de Niça, i un cop estan allà i veuen que estan tots força salvaguardats, el que decideixen és emprendre un altre cop el viatge quan va amainar la tempesta. Per sorpresa d'ells, quan estaven arribant al port de Barcelona, el que un futur seria el port de Barcelona, a la llunyania van veure el novè vaixell. I què van començar a cridar els homes? Mireu, la barca nona, la barca nona. I d'aquí el nom de Barquinona o de la barca novena, que és la barca que havia començat a fundar la ciutat de Barcelona. No sé si en aquesta historieta la sabíeu o no, però encara hi ha alguns llocs aquí on els escuts de la ciutat de Barcelona mantenen el bastó, que veieu aquí, el bastó i la pell, que normalment són les icones que es lliguen amb el personatge d'Heracles o d'Hèrcules. Llavors aquesta història mitològica ens permet lligar-ho amb aquest altre mite de la fundació de la ciutat de Barcelona. Aquesta llegenda que us explico de la ciutat, del nom de la ciutat de Barquinona, de Barcelona, és un mite força famós a l'edat mitjana. Llavors això també ho hem de tenir en compte quan estem parlant de mites lligats amb l'antiguitat clàssica. No s'obliden un cop arriba l'edat mitjana, sinó que es tornen a reprendre un cop i un altre i que encara avui en dia, quan fem visites guiades per la ciutat, encara hi ha algun guia que se'n recorda d'aquest mite i que l'anem explicant. Aquí teniu la famosa tomba que us parlava, i aquí us he posat una peça grega, aquí on se suposa que està lluitant Hèrcules contra el gegant Gerió. Com veieu, és un tema recurrent a dintre de l'art i ens donarà peu a haver començat parlant per un mite molt més antic del que pensàvem, segurament. La història del monestir és una història, com us deia abans, que abarca moltíssims segles i que no sempre s'hi viu de la mateixa manera. Però cal conèixer un poquet quina és la història. Si vosaltres dieu que la majoria l'heu visitat, llavors segurament a tots us anirà sonant, però anem a refrescar un poquet la memòria perquè molts dels mites i les llegendes van lligats a moments de fundació, sobretot d'aquest monestir i de coses que s'hi han anat trobant. El vertader monestir no sabem exactament de quan data, se suposa que cap al segle VII es va començar a fundar, però no estem 100% segurs de què sigui en aquest moment històric la fundació, podria ser un poquet més tardana. Però bueno, els mites el situen cap en aquesta època. Quan el papa Bonifaci IV havia donat ordre de portar a terme la construcció d'aquest monument per poder custodiar les relíquies de Sant Pere, juntament amb les d'altres sants, que estaven a punt de ser saquejades per alguns exèrcits bàrbars que assetjaven a la ciutat de Roma. Llavors, Bonifaci el que va ser intentar treure les relíquies de la ciutat de Roma i portar-les cap a llocs aquí on fossin més segures, aquí on estiguessin més segures. L'època de gran esplendor d'aquest monestir s'inicia cap al segle X, cap al segle X, quan alguns nobles, alguns comtes i fins i tot reis francs, recordeu que en aquest moment encara existeix la marca hispànica i que Catalunya com a tal encara no es pot entendre, comença a haver-hi els comtats, aquí on els comtes comencen a tenir més poder i s'aniran dividint després a poc amb la història i formant el que coneixen com Catalunya, però en aquest moment encara tenim força protagonisme dels reis francs, que també donaran ajudes, terres i donaran moltíssim poder en aquest monestir de nova creació d'alguna manera, o que en aquell moment comença un moment de força embranzida. Fins i tot el papa, alguns papes van anar donant poders en aquest monestir i a poc a poquet es va convertint en l'abadia que nosaltres coneixem i que comença, com us dic, cap al segle X a prendre força poder i on apareixen ja els primers peregrins. Llavors, el peregrinatge serà una de les coses que haurem de tenir en compte a l'hora de veure l'arquitectura, sobretot del monestir, que veureu després, anirem parlant algun petit detall, d'aquestes arquitectures aquí on veiem adaptat els espais que es poden visitar per part dels peregrins i els espais després pues, de, propis del monestir, aquí on els peregrins, per suposar, no hi podien entrar. El més curiós de tot, el que més em va sobtar a mi, és que un monestir com aquest tenia exactament els mateixos beneplàcits o donava les mateixes indulgències i perdons que visitar Sant Pere de Roma o fins i tot que anar a Santiago de Compostela. Sabeu que hi ha determinats dies a l'any, aquí on si visites i fas aquell peregrinatge, tots els pecats són perdonats, etcètera, etcètera, que depèn del dia de l'any que ho visitis, doncs, pots aconseguir més coses o menys. També es visitaven per curar-se, lligat a tot el tema de les relíquies amb els sants. Aquesta grandesa que aconsegueix és sobretot impulsada per un senyor que era l'abat Hildesint, que era el fill d'un d'aquests senyors que havia començat a donar terres al monestir. I per tant, a partir d'aquí va ser quan va començar a emprendre moltíssima gent camins cap a Santiago, però passant pel camí català i fent parada a Sant Pere de Rodes. L'església, com us deia abans, doncs, té aquestes característiques. Aquí dalt us he posat una petita planta, si heu estat i recordeu els espais. Té naus laterals per aquí on podien passar els peregrins, té la part de la girola, l'absis, i totes les parts aquestes lligades amb les parts que podien visitar aquests peregrins. El claustre és un lloc molt especial, bueno, a mi em va sorprendre moltíssim que en aquests moments, estem parlant dels segles 12 ja poder, comença a haver-hi força canvis, el monestir està agafant molt poder, com us deien abans, i clar, es comencen a fer obres de reestructuració. I què passa? Doncs que estem damunt d'una muntanya, que l'espai és força limitat, i quan volen fer créixer aquest monestir es troben amb un problema molt greu, i és que no tenen espai. Què fan? Llavors agafen el claustre, el que veieu aquí a la part de sota és el claustre anterior, seria el claustre antic, i munten just al damunt un claustre nou. Com ho fan? Doncs tapen el primer i comencen a construir-hi just al damunt, formant part d'aquest nou claustre. No? Un poquet més gran, amb una forma un poquet diferent, però així tot és força entretingut veure com devien tapar-ho i convertir-ho en un claustre nou, per tant, molt més alt. El claustre de sota, quan es va començar a fer les obres de reestructuració, sabeu que Sant Pere doncs, va quedar 200 anys abandonat, que per desgràcia han desaparegut moltes peces molt importants i gairebé tota la part artística ha desaparegut. Però amb la sort d'haver tapat aquest claustre de sota, s'han pogut conservar algunes pintures murals romàniques. Aquí, tot i que veieu que no es veu amb molta claretat, tenim un lleó, el que se suposa que és la figura d'un lleó, i una altra de les pintures conservades seria una pintura que on es representa la crucifixió de Crist. Aquesta figura d'aquí crec que no és precisament Crist, perquè es veia bastant malament, sinó que és un dels lladres. Però veieu com, fins i tot així, amb el pas dels anys, s'han pogut conservar pintures com aquestes que, per suposat, els que anaven a espoliar no havien vist perquè estaven tapades. Si no, segurament tampoc podríem parlar d'aquestes peces artístiques. I l'època d'or d'aquest monestir, com us deien abans, és a partir del segle XII. Del segle XII fins al XIV, l'abadia es troba en un ple funcionament, aquí on hi ha una comunitat de monjos que no és massa gran, sol haver-hi entre uns 15-25 monjos, depenent dels anys, i també creix just al costat un poble, els que ho heu visitat heu pogut veure les restes del poble, que també va ser abandonat, i l'església del poble, la Santa Creu de Rodes, i un castell que està just al costat, que és el castell de Sant Salvador de Verneda, o Verdera, perdoneu, i aquí on, doncs, tenim la protecció del castell, tenim la gent del poble que ens està animant tot el que sigui a la zona, no? Que tenen en ment les coses, que hi ha moviment, i els peregrins que per força passen per dintre del poble anant cap al monestir. Llavors tenim aquí una bona combinació d'elements per donar peu a que realment en aquests segles hi hagi moltíssima de gent que visiti Sant Pere de Rodes. al poble hi vivien normalment entre 300 i poques persones, era un poblet bastant petitó. I així tota l'església hi havia entre 3 i 4 capellans documentats. En aquests segles us parlava d'aquestes ampliacions, també les torres que tenim, com el campanar o la torre de White, són d'aquests segles 12-13, i després ho lliguem amb algunes crescudes del monestir, algunes parts que arquitectònicament no existien abans, com era el Palau de l'Abat, que van néixer posteriorment cap al segle XV. Al segle XVI, aquest monestir entra en el que diríem una època de decadència, perquè doncs, ha augmentat la pirateria, hi ha una davallada molt gran del peregrinatge, però això passa arreu de tota Europa. Hi ha el que es diu la reforma protestant, després també amb la contrarreforma, moltíssimes guerres de la religió, la crisi econòmica que patia Catalunya en aquell moment, també havien passat crisis bastant greus amb la societat que hi vivia, moltíssima gent, penseu que anys abans hi havia hagut el que és la pesta, s'havia carregat a moltíssima població, i llavors tenim aquestes crisis que van fer que els monjos anessin fins i tot abandonant de manera temporal el monestir perquè no podien portar-lo, i al segle XVI hi ha diverses guerres a la zona de Catalana que fan que definitivament comencin a moure els papers per abandonar el monestir. Que ja el 1560, com us poso aquí, els documents que hem trobat el descriuen en un estat gairebé ja de runes. Penseu que hi viuen pocs monjos i són els mateixos monjos els que s'encarreguen de fer les obres, juntament amb la gent del poble que deuen poder pagar, per tant, comença la gran decadència. Tot i que sembla ser que al segle XVII, amb una cosa que se li diu el vi, amb el vi i les vinyes comença com una altra època d'esplendor que fa que aguantin un poquet més en aquesta zona. Tots aquests abusos, atacs, saquejos que hi havia, pirateria, doncs van fer que moltíssimes de les peces artístiques que hi havia allà dins desapareguessin per sempre més, i un dels exemplars de la Bíblia de Rodes va acabar, per exemple, en mans franceses. Penseu que hi ha exèrcits, sobretot el català i el francès, el castellà, sempre per aquí al mig, lluitant en diferents guerres, i els francesos van aprofitar amb una d'aquestes per entrar, saquejar, van emportar-se força documents, i entre un d'ells doncs, hi havia la preciosa Bíblia, que crec que, si no m'equivoco, està a la Biblioteca Nacional de París. Llavors, ja veieu on han anat a acabar aquests documents. El 1798, definitivament la comunitat es traslladarà a Vila-sacra i després, més tard, al segle XIX, ja es traslladen a Figueres. I després, en aquesta època, es veu que també va haver-hi la desamortització, aquí on moltíssims monestirs van desaparèixer, es van convertir en altres coses, i és aquí on perdríem la pista de la història d'aquest monestir. Podríem dir que acabaria amb l'abandonament al segle XVIII. Aquí us havia posat això, una planta del monestir, perquè aneu veient les diferents zones, així com va creixent, així com va evolucionant el monestir. Veieu com tenim les primeres èpoques i tenim la zona de l'església, que serien... Si surt el cursor... Ho veieu així, si ho vaig assenyalant amb el cursor? Teníem la zona de l'església, que com us deia comença sempre romànica, considerada romànica, i és arquitectònicament un edifici del qual podríem fer una conferència sencera, perquè és un edifici molt, molt especial amb unes característiques que normalment no es veuen amb l'arquitectura romànica, i veieu com van creixent les diferents zones. Una que destacaria i que després en parlarem serà la zona de l'atri, just en aquesta zona del davant de l'església de la que estem parlant, que tenia aquí dins una portalada que després a veure si ens dona temps per explicar-vos quatre cosetes interessants d'aquesta portalada. Venim aquí no només a parlar de l'espai arquitectònic, de la bellesa de l'espai en el que es troba, sinó que també a explicar-vos les llegendes. Com us deia, el monestir de Sant Pere de Rodes es troba enmig de camins que es prenien, sobretot des de França i des de tota la península, per anar cap a Santiago. Llavors, com és això que passaven per aquí al costat? Doncs, a les primeres èpoques, recordeu que la part de Saragossa encara no estava reconquerida, no era cristiana, i llavors es feien servir camins alternatius ja des de l'època dels romans, que estaven ben construïts i ja els anava força bé per anar passant per allà. I degut a que a poc es van anar controlant les zones i es va anar cristianitzant el territori que ens allargava cap a Santiago de Compostela, llavors tenim aquí alguns estira i afluixes amb els diferents temples i els diferents monestirs en els que sorgiran històries i llegendes per veure qui és més famós i per veure qui atreu a més gent. Aquí us he posat algunes fotografies del segle XV, per exemple, aquest gravat que ens descriu aquests peregrins que van fent camí, i segurament algun d'ells podrien haver passat per Sant Pere de Rodes. El monestir està molt lligat a moltíssimes llegendes, no només de la fundació, sinó també altres llegendes que ens parlen de la zona, també d'origen medieval. Hi ha moltíssims lligams amb el mar. La primera llegenda que us volia explicar és una llegenda que ens diu que hi havia un grup de pescadors cristians en una època molt primerenca que es passejaven amb la barca per la zona de la costa, prop de la zona del Cap de Creus, van trobar-se amb una tempesta, fet que ja veieu que és bastant i força recurrent dintre de llegendes medievals, i amb aquesta tempesta veien que s'anaven a estavellar contra les roques d'aquest mateix Cap de Creus. I què van fer? Doncs van començar a pregar a Déu i van decidir canviar-li el nom de les roques aquestes, que rebien el nom del Cap de Venus, veieu que és una nomenclatura encara clàssica, i van decidir-li posar el nom de Cap de Creus, a veure si així amainava la tempesta. I de manera miraculosa, doncs, la tempesta, un cop se li havia declarat a Déu que aquella zona es diria Cap de Creus, doncs va amainar i aquests pescadors van poder arribar a bon port. Llavors, des d'aleshores, que s'anomena així la zona del Cap de Creus. A mi em sorprèn que sempre hi ha els vaixells, sempre hi ha les tempestes, i com veieu, doncs gairebé totes, o com veureu, gairebé totes les llegendes van lligades un poc en aquesta arribada per mar. No arriben mai des del Pirineu, sinó que arriben sempre per aquesta zona i per aquest mar preciós que tenim al costat. Aquí teniu aquestes roques que també reben el nom dels tres frares, que anirà lligat amb algunes de les llegendes, ara sí, de la fundació d'aquest monestir. Aquesta llegenda, la de fundació del monestir, també ens arriba per mar. En temps de les cristianitzacions, la llegenda ens explica que cap al 608, tres monjos, aquí hem vist la roca dels tres frares, tres monjos van arribar volent protegir les relíquies valuoses d'alguns sants perquè el papa els havia manat salvar-les. Llavors van arribar fins a la zona del Cap de Creus, i en aquesta zona d'aquí hi havia el santuari aquest, aquest suposat santuari dedicat a les deeses, segurament ja a Venus, no a Afrodita, perdoneu, i anaven buscant en realitat una altra zona, anaven buscant la zona de França, però també amb una tempesta van acabar al Cap de Creus, i què van fer? Doncs van esperar-se uns quants dies a desembarcar, i quan es van decidir desembarcar van anar pujant la muntanya, trobant-se en primer lloc amb una font que els hi dona aigua dolça i que comencen a pujar la muntanya. Més amunt es van trobar amb una altra font i en allà hi havia també una cova a la que van decidir amagar-hi els ossos dels sants. Van tornar cap a la zona de Roma, van dir-li el que havien fet al papa, i quan va mainar, doncs, la guerra o les suposades guerres que hi havia en aquell moment, van anar a buscar un altre cop els ossos dels sants. Què va passar? Que quan van tornar un mes més tard o dos mesos més tard, la vegetació havia crescut tant que no trobaven la cova que on havien deixat els ossos dels sants. Llavors van començar tota l'aventura de busca el que busca i la cova no apareixia per enlloc. Suposadament, uns anys més tard, van aconseguir localitzar la cova i no tenim documentació de que moguessin els ossos d'allà, sinó que allà seria el primer fruit o les primeres arrels d'aquest monestir de Sant Pere de Rodes al costat d'aquesta font, i que pensava haver posat una fotografia de la font, i que a poc a poc pues, hi havia a totes aquestes altres històries lligades amb aquesta fundació a partir de la cova. Sant Pere de Rodes, aquest tipus de llegendes no són únics d'aquest indret, sinó que hi ha moltes altres llegendes de fundació de monestirs que s'assemblen moltíssim. Llavors el que hauríem de tenir en compte és a veure si aquest tipus de llegendes neixen per fer per atraure d'alguna manera els pelegrins que no marxin per un altre camí, sinó que facin parades en Pere de Rodes. I és aquí quan comencen a sorgir diferents versions d'aquest testes i que podem anar trobant poc a poquet aquestes imatges que se van enriquint, aquests mites que se van enriquint poc a poquet a partir dels peregrins que van visitant la zona i dels mateixos monjos, doncs, que van posant més èmfasi en algun detall de les històries. Veurem com la història pues, poc a poc va creixent i es va trobant amb diferents personatges pel mig. Aquest tipus de mites de fundacions relacionades amb Déu, en què la salvació quan arriben a la zona amb una tempesta, que els ossos sembli que vulguin quedar-se en aquella cova, tot aquest tipus d'històries, segur que en coneixeu més d'una i més de dues, veritat? Pues, estan molt relacionades amb el buscar que la gent les conegui. Si totes s'assemblen un poc, pot ser fent un pot de peripècies en quant a propaganda, pots fer que la gent recordi aquelles històries. Ai, sí, mira, sí, és veritat, eh? Però i aquest altre sant, pues, tal vegada, també podria estar en aquesta zona, no? I van enriquint en nom de sants i en nom de relíquies que van aconseguint. El trasllat dels ossos dels que parlem és els ossos de Sant Pere apòstol. Per tant, aquests ossos haurien d'estar a Roma, a Sant Pere, juntament amb els de Sant Pau, com a fundadors de l'Església. La llegenda ens especifica alguna d'elles que no és tot el cos del sant el que traslladen, sinó que traslladen el cap i el braç dret. Llavors és aquí on podem entendre que ossos de Sant Pere pues, n'hi hagi a més llocs que no només a Sant Pere de Rodes o a Sant Pere de Roma. Són traslladats fins en aquesta zona, fins a la muntanya de Rodes. La majoria d'aspectes d'aquesta llegenda són molt, molt semblants a la llegenda de l'arribada dels ossos de Sant Jaume a Galícia. Llavors, no sabem massa bé quina de les dues llegendes podria ser primer, si la llegenda de Sant Pere o la llegenda de Santiago, de Compostela, arribant al lloc i enriquint-se una a l'altra, o si realment la de Sant Pere és una còpia pura i dura de la llegenda de Sant Jaume per fer això mateix que us deia, per fer s'autopropaganda i per portar-se més enllà en aquests segles 12 i 13, pues, per portar cada un cap a casa seva més pelegrins. El cronista Jeroni Pujades va ser un cronista que va viure cap al 1606, deixo un document, per tant al segle XVII, va estudiar força documents que parlaven d'aquest tipus de llegendes i ens deia que assabentat que hi havia bàrbars que anaven a atacar Roma, Bonifaci IV va fer dur les relíquies dels apòstols Pere i Pau, entre altres màrtirs, i els volia treure de dins de la ciutat. Per fer això va convocar un concili per tal d'estreure'n les relíquies més preuades de Roma. Els romans, la cúria romana va estar d'acord en què el cap i el braç de Sant Pere, els cossos dels màrtirs Concordi, Luci i Epicini, a vegades depèn de la versió que llegiu, els noms dels sants poden canviar, juntament amb alguns laics i tres pietosos clergues, serien duts als territoris de la Gàlia, com us deia abans, on romandrien fins que el perill de la invasió desaparegués. Llavors, la intenció del papa, del Bonifaci, era que les peces sortissin, però tornessin un altre cop cap a Sant Pere de Roma, no que es quedessin per allà perdudes. Els portadors embarcaren a un vaixell al riu Tíber i un cop al mar prengueren rumb cap a la costa de Gàlia, però la intervenció divina va fer que el vent portés la nau fins a acabar des les muntanyes del Pirineu, un port anomenat Armen-Rodes. Romangueren allà 3 dies dintre del vaixell abans de desembarcar i quan ho feren trobaren una font, en aquesta font que us deia, que s'havien trobat en primer lloc, que els va confortar i begueren aigua i van anar pujant la muntanya. Un cop al cim quedaren admirats de la bellesa del paisatge i dels nivells dels precipicis que hi havia. Quan començaren el descens cap a la costa, van trobar una font d'aigua nítida, una segona font, davant el qual hi havia una cova, i damunt d'ella un petit altar que havia estat edificat per Sant Pau de Narbona, que suposadament havia anat per la zona a pensar a les muntanyes, a fer un pot d'eremita a les muntanyes d'aquesta zona, fugint també de les persecucions dels romans. Llavors, a dins d'aquella cova van traslladar els cossos que portaven amb ells, els cossos dels sants màrtirs que havien portat des de Roma. L'expedició va tornar després de dipositar-los a dintre de les coves i unes setmanes després van tornar per recuperar aquell tresor. Però quan així ho feren, foren incapaços de trobar la cova on havien amagat les relíquies. Com us deia abans, la vegetació havia crescut tant que van fer voltes i voltes fins que van intentar trobar-la. Es diu que, finalment, anys després, van aconseguir trobar la cova, però estem parlant d'anys buscant la cova per la zona. Sabeu que n'hi ha moltes de coves a Sant Pere de Rodes, Hi ha moltíssimes coves allà, moltíssimes zones aquí on ho podien haver deixat i els pobres homes doncs, no la trobaven. Mentre estaven buscant, alguns dels que acompanyaven alguns d'aquests homes doncs, van tornar a Roma a explicar què és el que havia passat, que no trobaven els ossos, i alguns altres es van quedar allà doncs, intentant protegir-los i buscar-los. Diuen que cap al 612 va ser fundat un monestir en aquesta zona i construït perquè aquests monjos que estaven guardant aquest tresor poguessin viure allà i protegir-lo i no tornar-lo cap a Roma. No sabem què és el que va passar realment amb les despulles del sant, si almenys Sant Pere va poder tornar o no cap a Roma. Des de llavors, a Sant Pere de Rodes no l'han trobat. Esperem que per Roma l'hagin pogut constatar, no? Si no, està perdut. La llegenda no sabem exactament de quan està documentada. Pujades diu que en aquesta llegenda hi ha força elements que són verídics, com que hi hagués un concili cap al 610, aquí on el papa doncs, també estava molt preocupat de què fer amb les despulles dels sants i recuperar-les de les catacombes i portar-les cap a zones d'aquí on les poguessin protegir. I llavors sembla que almenys el context d'aquí on estava l'emplaçament, com era la descripció del lloc, podrien ser verídics. Però res de tot això ens indica que en realitat el mite estigui basat en un fet real, sinó que podria haver passat doncs, que els mateixos monjos coneguessin la història de Sant Jaume i l'adaptessin a Sant Pere. Llavors seria aquí on comença doncs, aquesta estira i afluixa que us dic entre els monestirs amb les mateixes històries que eren copiades un cop i un altre i això no estava mal vist a l'època de l'edat mitjana. Sinó que era molt més comú del que nosaltres pensem. Aquí mireu com hi ha la font i el que seria la zona de la cripta, algunes de les pedres que es lliguen quan visites el monestir, amb una de les zones més antigues de construcció i amb les pedres més antigues de la construcció. A banda de que la llegenda contingui més o menys elements reals, hi ha detalls que fan pensar que sigui una invenció dels segles XII i XIII, com us deia. La primera notícia del trasllat de les despulles de Sant Jaume la tenim el 806, el segle IX. Per tant, aquesta notícia ja és molt posterior a la primera data que donen a Sant Pere. Sant Pere hem dit que el 607-608 estava documentat aquesta llegenda, documentada no, estava inspirada aquesta llegenda amb aquesta data. Segurament la recerca i escriure-la va ser molt posterior. Al segle IX hi ha la llegenda de Sant Jaume recollida al que són el martirologi de Florí de Lyon i també el d'Adó, que és un poquet posterior. En aquests martirologis hi trobem diferents mites o llegendes lligades amb aquesta arribada del cos de Sant Jaume i transportades cap a la zona d'Hispània. El text, aquí on trobem aquest tipus de mites o de llegendes, el trobem sobretot al Codex Calixtinus, que és un còdex que va escriure un dels papes, Calix II, i que hi trobem diferents versions. Això ja ens explica que no sempre s'explica la mateixa història, sinó que es va enriquint i que es va canviant segons el segle. La del segle XI ens explica que Sant Jaume, després de ser martiritzat, va ser transportat pels seus deixebles fins al Tel Aviv. Tel Aviv. La procedència del cos, depèn de la llegenda, la pot situar en un lloc o un altre, prop de Jerusalem. La qüestió és que els deixebles van agafar també un vaixell i van navegar fins a la zona de Padrón, que es deia en aquella època Iria Flàvia, i allà van desembarcar. Des d'allà van anar caminant cap a un poble que es deia Libredon, a unes 8 milles romanes cap endins. Allà hi havia un ídol pagà, el que la gent del poble anava venerant, i una cripta en la que van poder-hi deixar les despulles de l'apòstol Sant Jaume. Van trencar l'ídol i van fer que la gent de la zona es convertís al cristianisme. I així va començar la veneració en aquesta zona de Sant Jaume. Una segona versió del segle XII ens explica una història molt, molt semblant, aquí on la translatio del cos de Sant Jaume va ser també inclosa, que es va situar a una zona d'un monte que es deia Monte Sacro. I així començarien aquestes diferents versions i aquestes diferents històries molt semblants a les de Sant Pere de Rodes, però lligades en aquest Sant Jaume. Quines connexions trobem entre les diferents històries? En primer lloc, que és el trasllat del cos d'un apòstol. El segon, que sempre ho fan a partir d'un vaixell, d'una barca, i que sempre hi ha la presència dels deixebles. Es desembarca a la costa, com és de suposar, i a partir d'aquí troben una cova amb una font, i comença a partir d'aquest moment l'aparició d'aquests monestirs lligats amb aquests sants apòstols. Llavors, alguns dels que han portat el cos es queden a protegir-lo i els altres van escampar la notícia de que han portat allà els cossos dels apòstols i que la gent pot anar a venerar-los i que aquests tenen propietats curatives i que perdonen els pecats. Llavors, està clarament lligat amb la creació d'un reclam per portar també a Sant Pere de Rodes aquests pelegrins. Aquí us he posat una fotografia que és la contraposició de Sant Jaume, de Santiago, i la veritat és que no he estat capaç de trobar cap fotografia que ens mostri aquí on hi hauria la suposada portalada semblant en aquesta de Sant Pere de Rodes. Dic semblant en aquesta perquè estan a part a la paret interior, quan vas entrant, tens la zona de l'atri i després tens la portalada. A Sant Jaume passa exactament el mateix. Hi ha l'atri, la portalada i després entres a l'església. Llavors, de totes maneres, us dic que la portalada de Sant Pere de Rodes està totalment desmantellada i ha desaparegut. Tot això que us dic del peregrinatge, de les despulles dels sants, de la importància de les relíquies, del perdó dels pecats, de tot aquest tipus de peregrinatge, és molt, molt important tenir en compte quins són els papers que documenten que tu quan visites aquell lloc realment te seran perdonats els pecats, no perquè ho digui un bisbe, sinó perquè hi ha d'haver algú amb molt més poder, com és el papa, que manifesti d'alguna manera doncs, el fet de que aquella zona doncs, té aquelles relíquies determinades i pugui fer real aquest perdó dels pecats. En aquest monestir, en aquest temple, tenim una història que no sabem si és veritat o no, d'una suposada butlla papal medieval del segle XI, del qual hi ha lligada tota una història en tot una certa... amb uns certs misteris que gairebé sembla un CSI, intentant explicar pues, si existia o no aquesta butlla i si realment aquell monestir tenia el poder com per perdonar tots els pecats i celebrar els anys jubileus que realment s'hi van celebrar. Urbà II suposadament hauria fet un document molt semblant al que tenim aquí, una butlla papal, aquí on es manifestava que el monestir tenia certs privilegis i que podia celebrar això que us deia dels anys jubileus. Donava una data determinada a cada un dels monestirs que se li era concebut i a partir d'aquell moment podien celebrar els jubileus cada X temps. Sabeu que tot això va segons les dates que li pertoquen, per exemple, crec que era el tercer, si el divendres, la festivitat de la Santa Creu queia en un divendres, dia 3 de no sé quin mes, podies fer l'any jubileu. Llavors era bastant difícil que et toqués cada any, sinó que cada força anys. D'aquesta butlla, el fet és que només se'n conserva una còpia i la mateixa còpia està envoltada d'un cert misteri i de tota una història lligada a un cert nombre de protagonistes que van movent els papers per veure si... Bé, aviam que us sembla a vosaltres la historieta. Hi ha un document, una carta, que ens explica que tot va començar el dissabte dia 3 de juny de l'any 1348. Abans de la posta de sol, quan un home greument malalt es va trobar davant del bisbe de Sulci. Sulci és una ciutat de la zona de Sicília, no, perdoneu. La zona aquí on està l'Alguer, teniu present, més o menys pues, una zona també de parla catalana de la Sardenya, hi hauria aquesta suposada ciutat de Sulci que tenia aquest bisbe. De nom li posen Dalmau de Serrafort. El moribund va anar a demanar pel bisbe perquè l'escoltés en confessió per un greu pecat que havia comès. Havia comprat una butlla que havia estat robada al monestir de Sant Pere de Rodes. El confès, que en aquells moments tenia la butlla en el seu poder, l'entregà al bisbe. De seguida, el prelat es va adonar de l'aspecte que tenia el document, era idèntic als emesos per la cúria romana, per tant, tenia davant un document que era vertader. Que segurament podria haver estat robat i comprat per aquell senyor que tenia al davant. Es tractava d'una butlla plomada amb una corda de cànem pendent i el text del qual contenia 26 línies escrites i havia el dors al segell de la Santa Seu i el nom d'Urbanus Papa Secundus. Per tant, aquell senyor es troba davant d'un document que diu, ostres, pues, i això d'on ha sortit, no? Immediatament el bisbe va fer anar Pere Cors, que era un notari públic per l'autoritat del rei d'Aragó i de tota Sardenya i els seus dominis, i va fer anar també alguns testimonis, un d'ells, un mercader i un cònsol de la ciutat de Sulci, per tal de realitzar una còpia autèntica del document de la butlla papal. Un cop realitzada la transcripció, el notari va tornar la carta al bisbe que es trobava encara escoltant l'home en confessió. Tot això ho vam fer en una tarda nit, al qual volem descarregar la seva consciència, donar 10 florins d'or al bisbe solcità per tal que pogués retornar la butlla al monestir on havia estat sostreta. Moments després, arribant l'hora completa del crepuscle, l'home que havia entregat la butlla va morir, per tant no va deixar més tipus d'informació. Tot això ja tenim la còpia feta, tenim el document original i una còpia. 6 dies després d'aquests fets, el bisbe que havia rebut la butlla es va posar greument malalt i també en morir, va cridar un altre cop al notari i davant seu va entregar el pergamí a Berenguer de Rodeja, que era un frare predicador, el qual encomanava que viatgés fins a Catalunya i presentés la butlla davant del bisbe de Girona i després la retornés al monestir de Sant Pere de Rodes. Per tant, tenim algú amb un missatge molt clar: has d'anar a tal lloc, has de preguntar per tal persona, i després t'emportes el document vertader fins al monestir per tornar-lo. Però no acaba aquí la història. Si teniu present que en el just en aquesta data, el 1348, és una de les èpoques aquí on la pesta va fer més força, és una de les crisis més grans de la pesta medieval. Llavors, és normal que aquell senyor que estava malalt es morís i que el mateix bisbe, quan va veure's malalt, que tingués molta por que li passés el mateix, que en 3 o 4 dies ja no pogués manar aquesta feina i, per tant, la butlla es perdés per aquella zona. La història, com us deia, no acaba aquí. 2 anys després de la redacció del document per part del notari de Pere Cors, trobem una nova escriptura amb la qual el bisbe de Solci, que és en aquest document no és el mateix nom de Dalmau de Serrafort, sinó que es diu Ramon, es dirigeix amb una carta al bisbe de Girona on relata detalls i desenllaç de la història de la butlla robada. Per tant, fins en aquell moment no sabíem si havia arribat a bon port o no la butlla. L'epístola data del 1350. Un home que tenia una greu malaltia, tornen a explicar tota la història, un home que tenia una greu malaltia va acudir al bisbe a solicitar que l'escoltés en confessió i el moribund va dir que era originari de la ciutat de Girona, d'ofici castor, i que en aquella ciutat va comprar una carta escrita en pergamí, cromada amb corda de cànem pendent, tal com les butlles procedent de la cúria romana, i l'havia comprat per uns 40 florins d'or. Quan l'home moribund va entregar la carta al bisbe, a què va fer cridar el notari? Per tant, va fer-ne una còpia autèntica. El bisbe va ordenar que la butlla original fos enviada a Catalunya per ser restituïda al monestir d'on fou sostreta. Però durant el viatge, el vaixell, que li va passar, senyores? Va naufragar. Els tripulants de la nau van morir i la butlla es va perdre per sempre més. Això és el que explica el senyor a la carta aquesta. Passat un temps, el bisbe de Solci va anar a la Santa Seu, va anar fins a Roma, i allí va coincidir amb un monjo de Sant Pere de Rodes, que havia robat la butlla. Ja és casualitat, que anem a fer un peregrinatge, ens trobem amb el monjo, precisament el mateix monjo que havia robat i que li expliqui que l'havia robada. Penedit del seu pecat, havia viatjat fins a Roma per ser absolt dels pecats comesos. El bisbe el va informar de com la butlla s'havia perdut definitivament, però que tal com el monjo pogués tornar el document fins a Sant Pere de Rodes i així ser absolt, ell tenia el document de la còpia autèntica, que era el que podria portar i retornar al monestir. Per tant, suposadament fan l'intercanvi de document i marxa aquest senyor cap a Sant Pere de Rodes i així és com arribaria la còpia del document. Què passa amb aquestes històries? Doncs us ho explico. No hi ha coincidència amb el nom dels documents. Això per començar. Em dic que un lloc el bisbe es deia Pere i que l'altre es deia Ramon. Ha moltes casualitats, com us deia, anar-te'n fins a Sant Pere de Roma i trobar-te precisament amb els mateixos dies o un monjo enmig de la multitud de monjos que us heu d'imaginar que hi havia en aquella època fent peregrinació cap allà, doncs bastant casual. La còpia del document, a més, està ben conservada, tot menys una cosa. Si mireu el document que us he posat aquí sota, a la imatge, aquí on hi hauria d'anar la data, s'ha esborrat. La cosa és que la majoria del document està bastant ben conservat i es pot llegir bastant bé. Per tant, què hem de pensar d'aquest document, d'aquesta butlla? Podria ser una còpia creada des del mateix monestir d'una suposada butlla real o podria ser una còpia d'una butlla inventada del papa Urbà II i que anys més tard, en veure que la majoria de papes i de reis els hi seguien donant suport, doncs ho tiraven endavant? De quina època és la primera butlla? No la tenim documentada. Llavors aquí és on podríem dir que això podria estar lligat pues, a tota una llegenda, a tota una mita per donar més poder en aquest document i que els papes posteriors anaven reiterant que sí que tenien aquells poders aquí on podien celebrar els jubileus i els anava donant doncs, tots aquest tipus de privilegis. En realitat aquesta història sembla més una novel·la medieval que no pas la història d'un document oficial. Justifica o busca justificar l'existència d'un document original que s'ha perdut i el bisbe, aquest bisbe que va fer arribar el document, va fer escriure una carta també aquí on deia no te preocupis, que sí, que el document és una còpia original. No penséssiu que jo m'he inventat la butlla, que s'ha perdut enmig del mar, a veure si qui la va trobar. De totes maneres sabem que si es tractava d'una falsificació d'una butlla, aquesta falsificació era ja d'època medieval, perquè tenim un document d'un senyor que deia, era un frare que es deia Nicolau Aymeric, que el 1370 acusava el monestir de Sant Pere de Rodes d'haver falsificat una butlla papal i que això havia de ser castigat. No sé massa bé com va acabar aquesta història perquè no l'he pogut resoldre, però era ben curiós també no?, que ja a l'època medieval hi hagi acusacions com aquestes de compra de butlles i de venda de butlles i de còpies d'aquestes i les originals mentrestant estan desaparegudes. Parlàvem abans que és molt important quan parlem de Sant Pere de Rodes parlar de la peregrinació. Us deia en principi de la conferència que l'arquitectura s'adapta, que l'arquitectura d'aquests moments busca ser molt funcional, busca que hi hagi uns espais determinats. Si és un monestir, aquí on hi viuen monjos, tot i que no és un monestir de clausura, és un monestir aquí on no es pot mesclar la gent. Els monjos han de tenir els seus espais i els que anaven a visitar-lo havien de tenir uns altres. Però hem de tenir en compte que també en l'edat mitjana, no a totes les èpoques, tothom pot entrar dintre de l'església. Llavors, per això mateix, doncs, fan espais determinats i algunes activitats es fan a fora i alguns sí que podran entrar fins a la zona de l'atri, aquella avançada abans d'entrar dintre de l'església. D'altres podran entrar i fer la volta fins a arribar fins a la girola i d'altres hauran de quedar-se simplement fora. Els monjos, per suposat, podien estar dins de l'església. Una zona de les més importants és el reconditori. El reconditori és la zona aquí on la gent anava a demanar aquestes ajudes, anava a demanar que els curés, el sant o la santa que tenien advocació i anaven a demanar pues, això, sobretot curacions i perdó dels pecats. Aquí us he tornat a posar pues, sobretot la planta perquè tingueu en compte com estan distribuïts els diferents edificis del monestir que com podeu imaginar era autosuficient, no necessitava de ningú per sobreviure. Tenien els pagesos que treballaven per ells, tenien el menjar, tenien moltíssim de poder i s'ha trobat fa poc un document, fa poc no sé quants anys, potser fa menys de 10 anys, que es va trobar un document el qual s'està estudiant aquí on ens explica un poquet la vida a dintre del temple, a dintre del monestir, perdoneu. ens explica la vida dels monjos que vivien allà i quin tipus de coses feien pagar, quin tipus de tributs es feien pagar, quant d'animals es pagaven a l'any, quant de quilos o percentatges dels quilos del gra que sembraven s'havien de pagar, tenien moltíssimes terres i per tant gairebé tothom estava pagant tributs i van trobar que en aquest document explicava que dos cops a l'any la gent havia de donar tota la llet de les cabres al monestir, no se'n podien quedar, dos cops a l'any. I aquesta llet es feia com una mena de pasta que no es creia que a Catalunya es fet servir, que és una pasta especial amb la que s'untava la carn de vedella per poder-la conservar. Llavors aquest tipus de sistema de conservació com una mena de mantega està també guardat en aquest tipus de documents i s'havia perdut a dintre de la memòria del poble, no recordaven que aquí féssim també aquest tipus de pastes. Llavors tot això, per què ho dic? Doncs perquè està molt lligat amb el tipus de vida que portava la gent en aquesta època. I us he posat aquí un dels capitells, uns romànics, dels pots que s'han pogut conservar, això crec que és una còpia, és un capitell aquí on es representen els monjos de Sant Pere de Rodes, un capitell romànic molt, molt interessant. Les relíquies. Si estem aquí, tenim peregrins, sobretot perquè van a fer el peregrinatge, doncs, per veure les relíquies i per demanar a les relíquies que els hi facin el favor, no? Són un element, per tant, totalment imprescindible a dintre de les esglésies de peregrinació. Aquí us he posat una imatge que en realitat no formen part de les relíquies de Sant Pere de Rodes, sinó que és una imatge d'unes relíquies o d'una caixeta amb diferents tipus de relíquies de Mallorca. Estan a la seu de Mallorca i us l'he posada perquè, clar, per molt que jo us parli de relíquies, en realitat la majoria s'han perdut de Sant Pere de Rodes. No les tenim, no les recordem o no tenim clar on han anat a parar. I llavors pues us he posat aquesta que, ja que és de la meva terra, pues ens pot donar un punt de vista de com podia ser alguna caixeta d'aquestes relíquies medievals. Com anaven? Doncs anaven embolcallades, això, aquí dins hi ha petits trossets d'ossos de diferents sants i santes, realment molt petits, pot ser gairebé com un ungle, embolcallats en diferents tipus de teles, que normalment eren teles molt, molt riques, i es col·locaven amb unes descripcions de qui era l'os i a què estava dedicat i a quin tipus de curacions podien fer, si teníem algun dels documents conservats o que algun d'aquests paperets que indicaven cada una de les relíquies s'han pogut conservar. Les de Sant Pere de Rodes se n'ha trobat alguna, però realment sempre hi ha molta llegenda sobre quins sants i quines santes podien haver tingut relíquies a Sant Pere de Rodes. Per suposat, la relíquia principal hauria estat el cap i el braç de Sant Pere Apòstol. Llavors, les documentacions que tenim que fan referència en aquest tipus de relíquies, en realitat, no sabem com, sempre van parlant de tots els sants i de totes les santes menors d'aquests. Es parla d'un altre Sant Pere, però no es parla de Sant Pere Apòstol. Llavors haurien de tenir també el dubte si realment mai va haver-hi aquests ossos que ens deien del cap i del braç, en aquella llegenda de fundació, si mai haurien arribat a Sant Pere de Rodes o si mai els haurien custodiades, o si bé no, que haguessin pogut estar temporalment en aquesta zona i després tornar cap a Roma. No sabem exactament quines relíquies hi havia, però sí que sabem al segle XV més o menys quines podia haver-hi hagut, perquè es va trobar un document aquí on hi havia tota la descripció de les relíquies que custodiaven, però al segle XII no en tenim ni idea. Pere l'exorcista és aquest altre Sant Pere que us dic que sí que es fa menció i és més, s'hi fa força propaganda. Els màrtirs Concordis, Llucià, Moderant, sobretot tenien sang de la imatge de Crist, de la creu, del Sant Sepulcre, del Sant Sudari, una pedra de columna on Crist fou lligat i fulletejat, la pedra que utilitzava per pujar la burra el dia del ram, o bé la terra roja que trepitjava el Nostre Senyor quan va pronunciar les paraules Pax Vobis. teniu en compte del que estem parlant, de que estem al segle XV i ens està dient, sí, la terra i la pedra que aquí que va trepitjar el bon Jesús, quan va pronunciar aquelles paraules. Bueno, senyores i senyores, jo crec que qualsevol terra vermella ens serviria. Penseu que no és que vulgui desprestigiar les relíquies, tot el contrari, però sí que teniu en compte que si juntem tots els mateixos ossos que s'han trobat a les diferents esglésies del món d'un mateix sant, o sobretot de la Vera Creu, si juntem tots els trossets de la Vera Creu, crec que en surt una Vera Creu gegantina. També contenien una cadena amb la qual havia estat lligat Sant Pere quan Herodes el va empresonar a Jerusalem i un ganivet de Sant Pere quan aquest va ser cridat per Jesucrist, l'utilitzava per tallar les xarxes. Sabeu que Sant Pere era pescador i anava tallant les xarxes i mentre Jesucrist el va cridar, doncs, està guardat aquest ganivet. Aquí us he posat algunes fotografies, doncs, bueno, aquí és una peça d'altar que s'ha pogut conservar. Algunes caixes dels reliquiaris que contenien aquestes peces dels sants i de les santes, algun d'aquests ossos, i són un dibuix precisament perquè no s'han conservat, o bé, han desaparegut i han estat saquejades, perquè quan tenim el dibuix un dibuix com aquest, d'aquests reliquiaris, significa que en algun moment hem pogut tenir la descripció d'aquest tipus de peces. Aquestes d'aquí havien estat fotografiades per alguns aficionats a la fotografia i per tant van desaparèixer no fa massa anys. No sabem on han anat a parar, estan perdudes, però que sapigueu que hi ha moltíssimes peces. Vale. Aquí us deixo la imatge d'un petit tresoret també que s'ha pogut trobar a una casa d'aquestes que us deia de l'abadia, que havia estat la casa del bisbe. Es va trobar una caixeta amb 806 monedes de diferent procedència de tot el Mediterrani. Aquí us he posat també un llistat dels regnes d'aquí on s'han pogut trobar monedes, des del segle XIV fins al segle XVI. Què ens demostra haver trobat això? Ens demostra que és real, que hi havia un peregrinatge, que arribava gent de moltíssima, d'una zona geogràfica molt, molt àmplia, i que tot això anirà configurant a Sant Pere de Rodes, que per desgràcia ens ha estat desconfigurat, que no coneixem tal i com hauríem de conèixer, però que així tot anem avançant, trobant petites cosetes que ens treuen a la llum un material com aquest. Sento molt la tardança en començar, espero que us hagi resultat mínimament interessant i que pugueu visitar un altre cop a Sant Pere de Rodes tenint present historietes com aquestes. Moltíssimes gràcies a tots.